Clàssics en viu. La música clàssica per tots els públics amb Jordi Tomàs.
Sí, ja ens estem vestint de Nadal i de quina millor manera possible que fer-ho aquí, al Clàssics en viu, amb música, i amb música del gran mestre, Jordi.
Sí, sí, sí. Avui portem el mestre, eh? De fet, així és com l'anomenen encara els violoncel·listes, perquè aquesta música que està sonant és la música de Pau Casals. De fet, és el pessebre de Pau Casals. Pau Casals el coneixem tots molt més com a gran intèrpret. Allò que sempre us dic, oi, que algun dia haurem de parlar dels nostres intèrprets, doncs, de fet, Pau Casals sobretot és conegut i ha passat sobretot a la posteritat com un dels grans intèrprets de violoncel més importants de tota la història. Però Pau Casals també era compositor. Era un compositor. No va ser la seva primera dedicació, ni molt menys, però també s'hi va dedicar. I, de fet, el que estem escoltant, el que estem sentint de fons, és el preludi d'aquest oratori, anomenat El Pessebre, que va composar sobre textos de Joan Alavedra i que ara en parlarem una miqueta més, però escoltem una miqueta més aquest inici, aquest preludi d'aquest pessebre. Aquest preludi, si us heu fixat, sobretot a l'encapçalament del preludi, recordava clarament una sardana. Recordava el món de la sardana, el món popular. I explicaré una miqueta la història, diguem-ne, d'aquest pessebre. De fet, tots sabeu que una de les coses que va marcar més la vida de Pau Casals va ser l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. De fet, en aquella època, Espanya, en general, tenia grans músics, grans intèrprets i grans compositors. En el violoncel sempre recordem a Pau Casals, però aquí a Catalunya també teníem a Gaspar Cassadó, que també va ser un violoncel·lista internacional importantíssim i també compositor. Bé, però com us dèiem, a l'esclatar la Guerra Civil, Casals, diguem-ne, pateix una crisi personal molt forta. Molt. Ell ja és un compositor, ja és un intèrpret internacional i, de fet, podem veure aquesta crisi amb aquesta frase que ha extret d'ell mateix. Diu, la sang freda d'alguns països que amb tota serenitat contemplen amb el més pur egoisme coses que haurien d'arrencar crits d'indignació i de vergonya, em repugna. Això és el que diu Pau Casals a l'esclatar la Guerra Civil Espanyola. Tots sabeu que a l'acabar aquesta Guerra Civil, Casals s'exiliarà, farà un exili voluntari, i s'anirà a la Catalunya Nord, s'anirà a Prades, i, diguem-ne, no tornarà a tocar mai més aquí a Espanya. Però fixeu-vos-hi que l'any 1943, Joan Alavedra, que era un poeta important, obté amb el poema El Pessebre el primer premi en els Jocs Florals de Perpinyà. Perquè, òbviament, aquí ja no hi havia Jocs Florals. I a Casals li agradarà tant aquest poema que de manera quasi immediata es posarà a musicar-lo. I això, pròpiament, la musicació d'aquest poema és el que dona peu a l'oratori El Pessebre. Aquest oratori que, com tots sabeu, ja sabeu que és un oratori, en definitiva, un oratori és una obra per solistes, cor i orquestra de caràcter religiós. És una fórmula musical, és una forma musical que ve, diguem-ne, des del segle XVII. Oients del Fórmula, ja sabeu que tinc poc temps. i a vosaltres us deixaré amb un fragmentet, amb un fragmentet coral d'aquest oratori que es diu L'Estel, un fragment preciós, un dels moments més bonics i més inspirats d'aquest oratori. Només un apunt més, l'estrena de l'oratori, òbviament, no va poder ser a Espanya. Va ser a Mèxic el desembre de 1960, i després d'aquesta estrena a Mèxic es anirà repetint per molts i molts i molts països. Us deixo amb L'Estel, i els que ens seguiu bon dissabte, quietets, que continuem.
Doncs acabem d'escoltar L'Estel, de Pau Casals. I és que avui estem repassant la seva trajectòria aquí, als Clàssics en Viu, amb Jordi Tomàs. I quin millor artista, perquè mestre, millor dit, que hem triat avui, doncs, aquí, al Clàssics en Viu. Un home, sobretot, Jordi, de Pau.
Molt, 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 molt de Pau, com us deia abans, aquella mateixa frase, diguem-ne, que ell mateix va dir en l'esclatar la Guerra Civil. El que passa és que també això vigilem, perquè moltes vegades també hem acabat tenint una visió de Pau Casals com un home de pau, i això als catalans a vegades ens ha fet oblidar també la seva gran vàlua musical. Vull dir que és un perill, perquè és un país que tendim a focalitzar, diguem-ne, les coses en un sol àmbit, no? I Pau Casals va ser un home de pau, un home íntegre, però també un gran violoncel·lista. Gran, un dels més grans. Actualment, repeteixo, els violoncel·listes actuals encara l'anomenen el mestre. Rostropovich l'anomenem el mestre. És a dir, tots l'anomenen el mestre. Penseu que Pau Casals va fer el primer enregistrament complet de les suites per violoncel de Bach, que encara són una gravació de referència. Entre altres i d'altres coses. Però centrem-nos en el pessebre.
Centrem-nos en el pessebre, però també després m'agradaria preguntar-te, és obvi i evident, però què tenia Pau Casals? Perquè, com per exemple el president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, el convidés a tocar la mateixa Casa Blanca. Vull dir, és que clar, això, pocs compositors... Doncs...
Mireu, jo ara vaig a dir una cosa que no n'estic 100% segur, eh? No n'estic 100% segur, però crec que Pau Casals no va ser el primer català a tocar a la Casa Blanca.
Ho hem d'investigar, això, eh?
Crec que va ser Enric Granados. Crec. Però la Mercè sap que jo no porto gairebé punts i que tinc com un fitxer intern, saps?, que em va passant, però jo diria, estic gairebé convençut que el primer va ser Enric Granados. Vull dir que ara faré una castellana de... Ojo, eh? Ojo, perquè hem tingut gent molt gran, eh? Però ara centrem-nos en el pessebre. Va haver una crítica que es va fer en aquesta obra, el pessebre de Pau Casals, que era que, clar, va ser una obra estrenada, com us deia abans, el 1960, i, pel contrari, no reflectia res, diguem-ne, les novetats musicals que s'estaven donant en aquell moment. De fet, ja us ho he dit, de fet, Pau Casals és més important com a violoncel·lista que no pas com a compositor, justament perquè com a compositor no representa ni una modernització del llenguatge ni una actualització del llenguatge. Però ell mateix troba la clau d'interpretació de la seva obra. Ell diu, les figures del pessebre tenen un caràcter popular. Per tant, aquestes figures no poden cantar amb tècniques atonals ni modernes. La meva música ha de ser senzilla i popular, que tothom la pugui entendre. Bé, aquest oratori es divideix en un pròleg i quatre parts. La primera part és cap a Betlem. Els pastors, en aquesta part, troben persones que treballen i entreguen als pastors coses que després seran importants durant la vida del Crist. Per exemple, aigua, peixos, vi, la tela per fer el sudari o la tela de la Verònica. Aleshores, jo el que us proposo ara és, perquè serveixi d'exemple d'aquesta primera part, llegir-vos un fragmentet de, justament, d'aquesta part, que és el fragment del pescador. I diu així. És justament com us deia, eh? Els pastors es troben un pescador i el pescador els hi diu. D'aquest riu que passa, espiu el corrent, en l'ona lluenta cerco el peix d'argent que amb la cua viva travessa els cristalls transparents i frescos dels amagatalls, on mon am l'espera amb l'esquer traïdor a l'ombra que en l'aigua fa aquest sauquer d'or. I després els pastors li diuen, doncs au, bona pesca, seguim endavant. I el pescador li diu, d'amagat dels pares, digueu a l'infant que li pesco els peixos que haurà de donar a les grans gentades que iran a escoltar les santes paraules que voldrà dictar. Ell, el gran pescaire, se n'alegrarà. Escoltem aquesta ària, que és una ària de baix, i que veureu que té un fort caràcter baquià. Recorda molt la música de Bach. I és que, repeteixo, Casals se sent fruit, diguem-ne, d'aquesta tradició i vol exposar i plasmar aquestes figures del pessebre seguint aquesta tradició occidental que ens porta, en aquest cas, fins al mateix Bach.
Aquest riu que passa n'espio el corrent,
Si us heu fixat, l'orquestra doncs feia un ritme constant, recordant aquest motorisme del tardo barroc, del tardo barroc germànic, sobretot. Bé, això formava part, com us deia, de la primera part d'aquest oratori, cap a Betlem. Després, la segona part es diu La caravana dels Reis d'Orient, que, òbviament, és el moment en què es descriu la caravana dels mags. Però és curiós perquè aquí Casals no només fa cantar els reis, també fa cantar els patxes, que els patxes ja estan molt cansats. I diu, ara, aviam si arriben a algun lloc. És a dir, vull dir que també hi apareixen moments, diguem-ne, d'una certa ironia. La tercera part és pròpiament la part que s'anomena el pessebre. I, de fet, es va inspirar en la pintura de Fra Angelico, que és una música de caràcter estàtic, de caràcter molt contemplatiu. I la darrera part seria l'adoració, que, com ja diu, és pròpiament l'adoració dels pastors. El pessebre, el text, em refereixo, va començar, de fet, amb una història molt peculiar, que és que s'inicia perquè Joan Alavedra fa uns petits poemets per a la seva filla. Diguem-ne, per tant, fa uns poemets perquè siguin entesos pels nens petits. I és per això que en aquest pessebre podeu veure com a vegades apareixen moments irònics, però també a vegades apareixen personatges cantant curiosos, com és el mateix bou o la mateixa mula, que també sortiran cantant. Bé, el que farem, doncs, ara serà, per anar-nos-en, per ja anar-nos despedint, és escoltar un fragment de l'adoració d'aquesta quarta part, que per mi és un dels moments més vells de tot l'oratori. De fet, pensem que l'oratori és una... Aquest oratori, l'oratori de Nadal... l'oratori de Nadal, és a dir, el pessebre, de Pau Casals, diguem-ne, és una obra una mica irregular, Hi ha moments molt brillants i moments que, diguem-ne, no ho són tant. Pensem el que us deia, Pau Casals, més que compositor, és un gran violoncel·lista. Però justament amb aquest fragmentet que us deixarem, diguem-ne, és un dels fragmentets més brillants, al meu entendre, de tot l'oratori. És el moment de l'adoració d'aquesta quarta part que s'anomena el plor de l'infant Jesús, que ara la Mercè ens llegirà el text. I veureu de què va i després us explico com escoltar-lo.
O plor que penetra el món, enmig del seu son pregon. El cor de cada home plora. Què cau dels ulls adormits, lliscant pels rostres rendits? Quina tristesa els acura? També cau dels ulls del cel, llàgrima de llum, l'estel, que es fon a dins del pessebre en l'infant que l'ha cridat, així que els ulls ha badat, ferint d'esclat la tenebra.
Bonic, oi, Mercè? De fet, ja veieu, se sent dins la nit de Nadal, aquesta nit callada, aquesta nit serena, aquesta nit santa, se sent com aquest infant que acaba de néixer, doncs fa el seu primer plor. I això és del que ens parla. Veureu que és un cant coral, és un cant comunitari, per tant no individual, molt sentit, molt reflexiu i especialment bell. Doncs amb aquest fragmentet us deixem amb les ganes de que això us incentivi a conèixer més Pau Casals i a conèixer més el pessebre.
I abans de marxar, us expliquem una peculiaritat que sabem de Pau Casals, que, per cert, doncs Jordi Tomàs, el nostre company, també la té.
Ha! La Mercè vol que digui el següent. Vol que digui que Pau Casals, quan tocava el violoncel, cantava per sobre mentre es tocava. Sí, i això li fa molta gràcia a la Mercè. Això ho podeu trobar amb molts músics, eh? Pau Casals, Glenn Gould, i molts d'altres que segur que m'estic deixant. I el motiu és molt senzill. És tan senzill com que quan un està tocant un instrument està fent unes melodies, i aquestes melodies les ha de pensar. I ha de pensar com s'han d'entonar i quines inflexions li donaria. I, per tant, com que ha de pensar quines inflexions li donaria, les ha de cantar mentalment. I hi ha músics, com el mateix Pau Casals, que això ho havia d'exterioritzar mentre estava interpretant. Ho podeu comprovar, eh? Podeu buscar les seves gravacions, que amb gravació també cantava. Doncs res, amb aquest plor de l'infant Jesús us deixem una forta abraçada.